Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça sumava ahir a Madrid la segona derrota de la temporada a l'Eurolliga després de perdre 86-76 a la pista del Real Madrid. Els de Lasso, pràcticament sempre per davant en el marcador, començarien el partit imposant la seva defensa, imposant el seu ritme, també el seu encert en atac. Tant va ser així que els de Pesic feien aigües per tot arreu, a la que van donar, us van donar compte, van aixecar el cap, ja perdien per 20 punts de diferència. Però quan tothom ja s'esperava el pitjor, el Barça reaccionaria en el segon quart. Ho faria de la mà i els punts i la direcció, l'encert de Malcolm Delaney, millor que Hanga en la posició de base, també de la mà de Tomic, de Kuric o de Mirotic. El serbi ahir va tornar a centrar les gires d'una afició madridista tan encegada que preferia xiular a Mirotic abans que animar els seus propis jugadors. El segon quart, doncs, acabaria amb un parcial realment espectacular que permetria al Barça arribar al descans per davant en el marcador. Però ves per on, que després d'haver fet el més difícil, després d'aixugar una diferència de 20 punts en el tercer quart, tot just sortir de vestidors, els blaugrana tornarien a cometre els mateixos errors, tornarien a ensopegar amb la mateixa pedra. Les pilotes perdudes, les concessions sota els cèrcols o els errors en el tir lliure acabarien passant factura a un Barça que durant tota la segona meitat veuria com el Madrid es mouria còmodament amb un avantatge propera als 10 punts de diferència fins al 86-76 final. Victòria justa, merescuda pel Madrid davant el líder de l'Eurolliga, un Barça que ahir diria que va signar el seu pitjor partit a Europa i potser també un dels seus pitjors, si no el pitjor del que portem de temporada. Fluixa, molt fluixa posada en escena, que va acabar passant factura, i fluixa i molt fluixa aportació de Corey Higgins i sobretot de Brandon Davis. Pesic ahir després de la derrota a Madrid.
Con energía, nosotros otra vez reaccionamos y no podríamos encontrar ritmo como en primeros 20 minutos. Poco no paciencia. Si tú estás menos 6, 8, 10 puntos, se necesita mejorar primero en defensa, controlar rebotes defensivo y en ataque jugar con paciencia. No hemos hecho, y esta es razón porque no encontramos ritmo hasta la final del partido.
Doncs el Barça, que hi va deixar passar una grandíssima oportunitat per donar un cop de punt sobre la taula, una gran oportunitat de silenciar el Within Center i també deixar tocat el Madrid, 32-14 de parcial en el primer quart, 16-36 en el segon, com dic, els culers remuntant 20 punts de diferència, però el 23-14 en el tercer ja dictaria sentència. Al final, però, els de Lasso van ser més regulars i es van acabar adjudicant també el segon clàssic de la temporada, de moment 2-2 pels blancs. Això, però, tot just acaba de començar. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, divendres 15 de novembre 2019, amb el José Matoses al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. There's nothing in this world that's coming first. The only road I know is good.
Doncs el cert és que la primera meitat del Barça-Madrid d'ahir va ser una autèntica bogeria. Si el primer quart va ser clarament pel Madrid, com dic, amb aquest parcial de sortida de 32-14, el segon període va ser clarament culer amb el 16-36. De fet, a perdre de 20 punts de diferència, els afegits arribarien als descans per davant en el marcador. Però quan semblava que la segona meitat podria seguir tenint un color blaugrana, seguint amb la tendència del segon període, del segon quart, un 13-0 de sortida en el tercer quart permetria al Madrid tornar a marxar en el marcador i agafar una diferència que pràcticament ja no deixaria escapar en cap moment fins al 86-76 final. Partit complicat pel Barça, el més fluix a Europa en aquest inici de curs i la derrota, sens dubte, més dolorosa. Derrotes en van 5, la final de la Supercopa Endesa, a la pista del Morabanc Andorra, a Milà, a Saragossa, i ahir a la pista del Reial Madrid. El partit d'ahir possiblement sigui el més fluix dels apèssits en aquest primer tram de temporada. Després del partit, això deia, escoltem primer, Nikola Mirotić.
De menos a más, hasta ese último cuarto. Hay que solo sacar cosas positivas que se pueden sacar ese segundo cuarto. Esa reacción del equipo de después de ir 20 abajo. Y aprender de esto. Partido difícil, como sabíamos, pasar página y pensar en el siguiente.
¿Qué ha fallado en la segunda parte? ¿Qué crees?
Un poco de todo. Nuestra defensa, nuestro ataque. A pesar de acabar bien ese segundo cuarto, no supimos salir igual en tercer cuarto. Nos han corrido, nos han metido canastas fáciles. Es donde tenemos que ser mejores, ¿no? Cuando estamos haciendo bien algo, intentar conseguir los máximos minutos pudiendo hacer lo mismo. Este hoy no ha sido caso, así que no hay que bajar la cabeza. Esto es solo noviembre. Ya vendrán ellos también en Barcelona y...
Es lo que te iba a decir, es el principio. Ya vendrá al Palau, ¿no?
Eso espero, ¿no? Si quieren jugar, espero que vengan.
Vale.
No es una cuestión nada más. El ambiente que hay hoy en el Palacio, ¿cómo has vivido estas últimas 24, 48 horas?
Nada nuevo. Lo mismo que en la Supercopa. Y probablemente lo mismo que viviré hasta el final de mi carrera. Así que no me afecta. Hay mucha gente probablemente que piensa que me afecta, pero no me afecta. Que canten, que digan lo que quieran, es el pasado. Yo vivo el presente y el futuro, y así que nada.
Solo una cuestión sobre esto y nada más. ¿Duele? ¿Te has dolido?
No, ¿para qué? Yo estoy donde quiero estar. Yo veremos al final de mi tiempo aquí en Barcelona quién va a ir último, así que no hay prisa.
Un Mirotić que hi va acabar amb 19 punts, 14 de valoració, i que durant tot el partit va haver d'aguantar insults de l'afició local, que, vaja, com abans us deia, estava més pendent de xiular, de criticar el propi Mirotić, que no pas de donar ànims i animar els seus propis jugadors. Un Mirotić que, per cert, també va participar indirectament d'una polèmica de la qual en parlarem avui al Bàsquet al Dia més endavant. Escoltem també el que deia ahir Pau Ribas.
Bueno, jo crec que 5 minuts al primer quart i 5 minuts al tercer quart ja han complicat molt el partit. Crec que la nostra resposta al segon quart ha sigut molt bona. Sí que és veritat que hem arriscat amb atacs ràpids, si hem picat i hem defensat millor. Hem remuntat ràpid el partit. Jo crec que ells ja han començat a dubtar, però si comencen el tercer quart amb un... crec que són 13-0 un altre cop. Bueno, jo crec que el partit es complica molt, tot i que al final estàvem 8 punts, 10 punts, que podíem estar dins del partit i no hem estat concentrats per apropar-nos ni... Bé, ells han dominat des d'aquests 10 minuts millors, molt millors, jo crec, però... Jo crec que inclús així, per tant, a l'últim quart podríem estar molt més a prop. Jo crec que hem desaprofitat una bona ocasió perquè no hem fet un bon partit.
M'interessa molt aquest 13-0 que comentes del tercer quart. Com és que es deia aquest 13-0? La raó que tu trobes que ha fet millor el Madrid que no pas vosaltres en la sortida, perquè ells al final hagin pogut agafar la iniciativa del joc i del partit i entrar per davant a l'últim quart.
Pues és difícil d'entendre, no? Quan et passa el primer quart, que ets capaç de tornar a igualar el partit, que perdíem de més de 20, i començar el tercer quart igual que el primer quart. Jo crec que ells amb Campas ens sabien jugar millor, ens jugaven en bloqueig amb el 4, que és una cosa diferent, i no hem estat prou concentrats per defensar-ho millor. Jo crec que hem volgut tornar a atacar ràpid per recuperar ràpid els punts i ens hem equivocat, perquè el que fas amb el Madrid és donar-los ritme de transició i quan estan encertats ells et fiquen parcials.
Per tant, per entendre's, és més un tema de defensa que no pas d'atac. És a dir, a partir de la defensa és quan es construeix tot al davant.
Bueno, també d'atac, eh? Si et dic, si ells fiquen i nosaltres volem ficar ràpid i falles, normalment és un rebot fàcil per ells, no tens posició, ells corren, tornen a ficar, tornes a atacar ràpid, és una conjunta que jo crec que no hem dominat el partit com l'havíem dominat, si volem guanyar un camp com aquest.
Pau, ara s'ha acabat aquests 8 partits, 6 fora de casa, venen 3 partits importants al Palau, no?
Sí, ara venen partits grans, rivals que estan en bona forma, rivals importants i veurem, no? Sí que és veritat que hem jugat molts partits fora, potser aquest i FC els més importants. Ara hem de demostrar que aquesta bona dinàmica que hem començat no és pel rival, sinó és per jugar bé i tenim ganes de que el Palau jugui a Eurolliga, que fa temps que no juguem.
I l'última, quines sensacions has tingut en el teu retorn, el teu debut aquesta temporada?
Bé, feia des de la final del Mundial no jugo un partit. Estic bé físicament, això és el més important, sento bé. Crec que he ajudat a l'equip en moments i espero anar millorant a poc a poc i ràpid perquè l'equip necessita ara que hem perdut, doncs per evitar el segon partit.
Doncs les paraules de Pau Ribas, que hi tornava molts mesos després i que portava 4 punts, 4 de valoració en aquesta derrota, la segona del Barça a l'Eurolliga a la pista del Real Madrid. Els millors del conjunt de Pesic, 16 de valoració, Kyle Kuric, amb 12 punts. També 16 de valoració, Ante Tomic, amb 13 punts. També a destacar els 14 de valoració, 19 punts, de Nikola Mirotic, el màxim anotador del conjunt blaugrana. La creu, sens dubte, la poca aportació de Corey Higgins, ahir 7 punts, i el partit de Brandon Davis, 0 punts, 0 de 6 en tirs a 2, menys 12 de valoració. Sens dubte, un dels partits més dolents que es recorden, no de blaugrana, sinó dels últims anys de Brandon Davis, que ahir realment li va sortir un partit desastrós al Wizzing Center de Madrid. Doncs amb la derrota ahir del Barça, els blaugranes queden amb 6 victòries, 2 derrotes, 8 partits, dels quals 6 s'han jugat fora, lluny del Palau, i d'aquests 4 han acabat amb victòria. El Madrid, en canvi, sumava ahir la seva 5a victòria, 4 a casa, només una fora a la pista de l'Estrella Roja de Belgrad. Pablo Laso parlava a Dazón.
Sabíamos que hoy jugábamos con un gran rival y que teníamos que hacer un partido muy completo, y yo creo que en 3 cuartos lo hemos hecho, en 1 no, y bueno, ellos te castigan. Pero bueno, yo creo que hemos sido capaces de dar la vuelta en el descanso. El segundo tiempo ha sido bastante dominante por nuestra parte, contento por la victoria.
Doncs tot això és el que va donar de si ahir el clàssic de l'Eurolliga, el primer clàssic europeu, el segon del curs, de moment amb 2 victòries blanques. De tot això, més un parell de polèmiques que van succeir fora de la pista, fora del parquet. En parlarem ara amb el periodista de l'esportiu també de la Liga TV, el Xavi Oltra. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Xavi, del tema merament esportiu, del que va succeir ahir sobre el parquet del Wizzing Center, amb què et quedes?
Doncs em quedo... Si, òbviament, ens referim amb el tema antiesportiu de les declaracions del metge, de la speech aquest del metge de rates i tal...
Espera. No. Xavi, anem primer al tema merament esportiu, perquè després escoltarem també el que va dir el metge del Madrid.
No, el tema esportiu, la lectura del partit, evidentment aquest primer quart tan favorable al Madrid, el segon quart tot el contrari, i aquesta és una part, com bé deia l'Asso, que domina el partit. Jo crec que per mi la clau és Campazzo, amb el ritme del partit, el to del partit que li posa Campazzo és brutal, 13 sí. punts a les 6 assistències, ell sap generar, produir, no pren gairebé males decisions, quan ell està a pista es nota moltíssim, és una barbaritat el moment de forma que està aquest jugador, les decisions que pren, el que genera, pot anotar, mou l'equip, contagia el ritme de l'equip amb quan ell li convé, dona assistències perfectes amb els jugadors claus, en la posició clau, com aquella passa picat, per exemple, la passada picada per Tavares, perquè es matxa, un exemple.
Sí.
Campazzo és la clau. De fet, a la sortida després del segon quart, a la sortida dels vestidors, el tercer, després de la remuntada del Barça, Campazzo un altre cop agafa el timó després de les dues faltes, torna a portar la iniciativa del ritme, dona aquests 9, 8, 10 punts d'avantatge al Madrid, que al final és el que manté i és el marge, una mica el matalàs que aguanta i que sap negociar el Madrid fins al final del partit. Campazzo és la clau.
Xavi, sorprèn, sens dubte, la sortida del Barça en el primer quart, però potser encara més la del tercer, perquè remuntes 20 punts en el segon quart. fas el més difícil i en el tercer quart tornes a cometre els mateixos errors.
Sí, la del tercer, més que d'errors, t'insistiria en això que deia de Campazzo.
Sí.
De totes formes, tornant també a sortir el partit dolenta del Barça, perquè no només són encerts del Madrid, també, òbviament, és un joc de dues cares, no?, del mal rendiment del Barça. Davis, com també comentaven a Lasso a la roda de premsa, Davis avui va ser pitjor, Davis ahir no va ser-hi. Higgins només apareix al quart període, que agafa l'equip per les banyes, però ja és massa tard, crec que acaba amb 6 punts. Clar, és massa per a dos jugadors claus. Mèrits del Madrid en defensa, i un Barça que no va estar despert, no va estar ficat en partit. Després, de fet, és la segona unitat la que fica...
Sí, exacte.
Kuric és la que fica el Barça en partit. Per tant, molt malament la primera unitat als titulars, en un partit on, al final... Després, al final, ara mateix hi ha poques diferències en aquest Barça i Madrid. Jo crec que el Barça, fins i tot, té més talent, però el Madrid juga amb el tema de la continuïtat i regularitat d'anys anteriors, la columna vertebral que manté. Per tant, són matisos que al final decanten el partit i potser un moment clau, oblidat aquesta primera part boja, amb molts sentiments, va ser un derbi, jo crec, molt sentimental, precalentat abans, molt tema emotiu pel cas Mirotic, sobretot, i al final és Campazzo que aguanta que treu aquests 8-9 punts de marge, i al final són detalls, matisos que marquen aquesta diferència entre dues plantilles que estan molt equiparades. Fins i tot diria que el Barça té més talent, i insisteixo, ara mateix aquest talent juga davant de la continuïtat, major regularitat d'altres anys que té el Madrid per davant.
Sí, com ho deia ara el Xavi Oltra, la segona unitat amb Malcolm Delaney, amb Tomic, amb Kuric, amb Pau Ribas fins i tot, que és la que fa reaccionar, fa despertar el Barça ahir en el segon quart, i de fet arriba el descans per davant en el marcador. Però arribant com arribava el Barça, líder de l'Eurolliga, amb 6 victòries, una sola derrota, et va sorprendre la imatge ahir de l'equip de Pesic?
Jo crec que no va ser tan dolenta la imatge. Jo no em preocuparia molt el que és a nivell de resultats, aquest col·lapse que hi ha ara a la zona dalt de co-líders, de 6 o 7 equips, amb 6 victòries, 2 derrotes, només el Barça. I jo crec que és una de les pistes difícils, no pel Barça, per qualsevol, de guanyar a Madrid, i més amb la motivació extra que tenia el conjunt de l'Asso, no? Per tant, no em preocuparia molt, i jo crec que no és una qüestió d'imatge, és una qüestió de mèrits defensius del Madrid, que va aturar les dos peces claus, com són Higgins i Davis, que Davis ahir no va poder a la Supercopa, sí, al setembre, però ahir no va poder amb Tavares, no va saber jugar les distàncies, regular les distàncies amb Tavares, i jo no em preocuparia molt, no crec que la imatge fos tan dolenta. Estem parlant d'un Madrid que va fer un gran partit, un dels millors equips d'Europa.
Doncs el Barça és molt irregular, cometent molts errors, donant també moltes facilitats al Madrid i trobant a faltar jugadors com Higgins i sobretot Brandon Davis. Ahir, menys 12 de valoració, va acabar sumant aquesta derrota 86-76 a la pista del Real Madrid. La segona en aquest inici de l'Eurolliga es queda amb 6-2. Alguna cosa més que vulguis apuntar del tema merament esportiu, Xavi, o anem a la polèmica?
No, abans d'anar al fango, recordar, no?, una mica... donar la puntilla a tot això que deia, recordem que el Barça estava jugant sense base.
Exacte, sense base i sense Claver i sense... amb jugadors lesionats importants.
Amb aquestes qüestions de ritme i tal.
Exacte.
No? El de Madrid també li falta a Reyes i a Merri,
sí.
Però sobretot el cas del pivot de Túnez, de Tunísia, però el Barça, encara estem parlant d'un partit de matisos, d'alt nivell, exigència màxima, a nivell d'Europa, ja ha començat la temporada, vull dir, estem al novembre, ara hi ha moltes coses, no és pretemporada això, i els detalls hi compten, i el Barça està jugant gairebé sense bases. Per tant, recuperant això de la imatge, bé, jo aniria molt al tanto, i jo crec que el Barça no va ser un desastre, ni molt menys, però bueno, en un partit de màxima exigència, en aquesta pista, doncs bueno, va passar això, però... No aniria més enllà.
Home, l'inici és esperançador. 6 victòries, 2 derrotes.
Sí, el Barça està...
I de les 6 victòries, Xavi, 4 fora de casa.
Està aprofitant tot el seu talent ofensiu. Una Eurolliga, els títols, guanyen des de les lligues tots els entrenadors sempre d'aixos històrics, des de la defensa de continuïtat al llarg de tota una temporada. I aquí és on he vist partits, per exemple, els Zalgiris, a pista del Zalgiris la setmana passada, el Barça... com sempre, amb un caudal ofensiu bestial, anotant i movent, cada vegada ficant molts punts, jugant molt ben atac, aprofitant el talent de Mirotić i companyia, però a darrere deixa massa punts, i ell també. Jo crec que a darrere és on probablement més s'ha queixat Pesic, en també aquesta famosa bronca de, que ara en parlarem també, si vols, de final del partit, però es queixa dels temes de darrere, segur.
Sí, sí.
Segur. Transició, offense, defense, que sempre diu, i el tema és la defensa, però jo crec que davant el Barça està fent una lliga més que notable.
Sí. Anem a la polèmica, Xavi. Dues, de fet, un abans i l'altre després. Abans del partit dins del vestuari del Madrid, gravat per les pròpies càmeres de Real Madrid Televisió, apareix Miguel Ángel López. Qui és aquest home? Doncs és el metge de l'equip, el primer metge del Barça, o perdó, del Madrid de bàsquet. I arengant l'equip amb una expressió realment molt desafortunada i certament lamentable, titllant de rates els jugadors del Barça.
...la charla del doctor antes de bajar a la pista.
Pero contra la mayor panda de rates de la Euroliga. ¡A ganar! ¡Un, dos, tres!
...la charla del doctor antes de bajar a la pista.
Pero contra la mayor panda de rates de la Euroliga. ¡A ganar! ¡Un, dos, tres!
Doncs aquí queda l'expressió del metge del Madrid. El Barça, de fet, avui en un comunicat ha lamentat les expressions utilitzades pel doctor del Real Madrid contra la major panda de rates de l'Euroliga. El club deixa mans a l'Euroliga les mesures que creia oportunes a prendre. De fet, segons RAC1, l'Euroliga entra d'ofici i obre expedient al doctor del Madrid, el senyor Miguel Ángel López, que avui, ves per on, doncs s'ha creat un compte de Twitter per disculpar-se amb el Barça, després d'assegurar doncs, això que deia ahir, que el Barça és la major panda de rates de l'Euroliga. Xavi.
Doncs sí, però el que més me sorprèn, més que ho hagi dit algú del vestidor, digui aquestes paraulotes o el que sigui, això jo no li donaria gaire importància. Es diuen abans del partit moltes burrades,
sí.
Això és un clàssic de jugadors, entrenadors, de qui sigui.
Que... Però que ho filtri el mitjà oficial del club?
Sí, per mi és bastant més greu, jo tot dono el meu parer, per mi és bastant més greu que ho faci públic Madrid Televisió.
Exacte.
Perquè que es diguin burrades un vestidor, es diuen moltes abans del partit, sempre, moltes, i pot ser jugadors, pot ser qualsevol persona, un metge, és igual, però que el canal oficial Madrid Televisió, sabent el material que té, i digui, ostres tu, això està molt bé, anem a publicitar-ho, anem a penjar-ho, però bueno, això és generar odi, és generar polèmica, són uns insults, recordem del club del major senyorio de la història de l'esport europeu, llavors m'estranya que el responsable del Madrid Televisió permeti o hagi decidit o qui ha decidit penjar això. Això és el que trobo molt més greu, que és, perquè això sí que té control, això sí que té una decisió d'algú. El que passa al vestidor no té tant control, s'escapa a tothom i és un derbi. Va, es diuen moltes borrades, això és el de menys. El que me trobo gravíssim és que ho hagi col·locat, filtrat, posat, gravat. Bueno, gravat és igual, però que li doni publicitat i li doni sortida...
Sí,
el canal oficial del club.
Exacte, que ho esbombi, el propi canal oficial del Real Madrid. Em quedo sense temps, Xavi, però abans d'acabar la segona polèmica. Després del partit, quan un treballador d'un conegut i més polèmic programa d'esports atraca Nikola Mirotić en una zona on ja no es podia tenir accés als jugadors, fora de la zona mixta, després del partit, i li pregunta pels insults que ha estat rebent durant el partit. La de vegades que li han dit rata, per desgràcia, aquest insult a Nikola Mirotić al Wizzing Center. I apareix Carles Cascante, cap de premsa del Madrid, es posa pel mig i li recrimina a aquest periodista la seva actitud.
Nico esperado a la salida de Mirotić, del jugador al que han llamado rata, el público ha llamado rata, para decirle cómo le sentaba, ¿correcto? ¿Había más medios con Mirotić al final a la salida de la zona del vestuario?
Correcto, Josep. Hemos esperado a la salida del vestuario al hombre de la noche, al protagonista, a Nikola Mirotić, que además ha sido el mejor jugador del partido con 19 puntos. Y le hemos preguntado qué le parece este insulto, que le llamen rata. Y ha pasado una situación que es mejor que lo veáis vosotros mismos. Nico, menudo recibimiento, ¿no? ¿Qué te parece que te llamen rata? ¿Qué te han parecido las arengas del doctor?
¿Tú crees que tienes que preguntarle eso, por favor? De verdad, por favor, un poco de rigor periodístico, tío.
Doncs Carles Cascante, el cap de premsa del Barça, doncs que li recriminava el periodista d'aquest programa de televisió doncs aquesta pregunta a Nikola Mirotić. Xavi, què opines?
Doncs, sobretot, molt malament el que has dit al principi del tema d'accés en una zona i un moment del partit on no està permès accedir a les entrevistes. Mm. En aquell moment no es pot entrevistar i les normes són molt clares en l'Euroliga, en ACB...
I a la NBA, Xavi, encara més contundents.
Exacte, no pots, en aquell moment no pots entrevistar, no pots assaltar un jugador. Mm. I això és molt important, aquesta dada és molt important, no pots assaltar. Per tant, aquest programa ha passat de tot i va a la seva. Llavors, això no ho pots fer. Jo crec que el Carles no hauria d'haver contestat el que ha contestat i, per punt final, que aquest mitjà de comunicació, aquest programa i aquest personatge, és a dir, Chiringuito, La Sexta, Jugones, Pedrerol, doni lliçons de periodisme, m'assembla un insult a la intel·ligència, sent el mitjà i el periodista que ha fet un rècord de manipulació a la història del periodisme contemporani espanyol, amb una manipulació d'una generació d'odi continu diari que hem de patir cada vegada que seguim aquest mitjà o que posem La Sexta i que veiem la manipulació que fa diari la generació d'odi i manipulació barrejant política, etcètera, diàriament, insisteixo, hi hauria 100.000 exemples.
Doncs jo el que m'agradaria destacar i destaco de fet és com la família del bàsquet, independentment dels colors de cadascun, s'ha posicionat al costat de Carles Cascante, el cap de premsa del Barça, arraconant la premsa aquesta maliciosa que només busca el conflicte i la polèmica i que poques vegades va a pavellons a interessar-se pel bàsquet i si ho fa de forma molt concreta és per sempre buscar polèmica. Xavi, ho deixem aquí.
Doncs sí, Òscar, això que has dit al final, acabant, que Déu vulgui que aquesta gent no posi les mans al bàsquet, els xiringuitos, totes aquestes coses, que ja el conservem i el tenim més sa que totes aquestes polèmiques del futbol inventades.
Totalment d'acord. Xavi, altre periodista de l'Esportiu i de la Liga TV, una abraçada, Xavi.
Una abraçada, Òscar.
I per acabar amb l'Eurolliga, recordo resultats que es van donar en la jornada d'ahir, més enllà del Real Madrid 86-76, Barça, Panathinaikos 105, Alba de Berlín 106, Baskonia 83, Maccabi 113, Khimki 87, Milà 79, Efes 90, Zenit 88. La jornada per avui divendres, Xesca Fenerbahçe, Estrella Roja Asbel, Olympiacos Alguiris i el partit entre el València i el Bayern. I us recordo que la propera setmana tenim doble jornada europea dimarts al Palau contra el Fenerbahçe, Barça-Fenerbahçe, i divendres també al Palau el Barça rep el Maccabi.
A Radio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I només ens queda temps per repassar l'agenda del cap de setmana, començant per la Lliga Endesa, novena jornada. Demà, Morabanc Andorra, Unicaja de Màlaga, Baxi Manresa, Obradoiro. Els del Bages han fitxat a Luke Nelson, provinent de l'Herbalife Gran Canària. També demà dissabte la penya rep a l'Iberostar de Tenerife i el Burgos al Betis. Per diumenge, Barça, Estudiantes, Herbalife Gran Canària, Ucan Murcia, València, Saragossa, el Bilbao que rep el Real Madrid i el Baskonia contra el Montaquit Fuenlabrada. I la jornada de l'Aleport, la novena, demà tenim un Granada-Lleida a partir de 6:45 de la tarda. Ho deixem aquí, gràcies al José Matoes, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem dilluns per seguir vivint el bàsquet del dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.